Joe Bru, nord-americà fincat a Catalunya, ha estat un dels científics que des de l'inici de la pandèmia ha destacat pel seu constant anàlisi de dades. Dades, dades i més dades. De fet, l'imaginam treballant envoltat sempre de dades i números. D'aquesta manera és com arriba a les seves projeccions que han anat publicant prolíficament a les xarxes socials i que sovint han encertat a la diana. No només sobre l'estat, sinó arreu del món també, en respecte d'aquesta pandèmia. Ara s'ha mostrat públicament crític amb la política de desconfinament progressiu iniciada pel govern de l'Estat. El tenim avui en directe aquí al de Far a Far de Ràdio Illa per respondre a tots els dubtes que ens sorgeixin sobre l'evolució d'aquesta pandèmia de la Covid-19. Molt bon dia, Joe.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, contents de poder xerrar amb tu. Anem a pams. A veure, ets un científic de dades, no? De xifres. No ho són pràcticament tots de dades, els científics?
Sí, però jo diria que la ciència de dades és una nova disciplina on combinem les dades amb les noves tècniques, perquè com més dades tinguis, més coses noves puguis fer. Això em refereixo a la intel·ligència artificial, al machine learning i aquestes tècniques i aquests mètodes no tan tradicionals de la ciència.
Amb quines dades fas feina tu?
Bueno, jo normalment treballo en salut pública i, per tant, faig servir moltes vegades dades dels ministeris de salut o dades d'estudis observacionals. No soc metge, no faig assajos clínics i normalment és observar la realitat i intentar entendre aquesta realitat a través de les dades.
De moment, per la feina que has fet fins ara, les teves prediccions que vas fer fa setmanes... Estan funcionant? Són fiables? Explica'm-nos un poc quina ha estat la pel·lícula del teu anàlisi de dades des del principi de la pandèmia.
Bueno, al principi era bastant fàcil predir el que anava a passar i és perquè hi ha aquest retard temporal entre el comportament humà i la producció de casos i de morts, no? I jo me'n recordo a mig març, on cada dia hi havia gairebé el doble de número de casos, i com que això era el resultat del que havíem fet al principi de març, que era vida normal, era bastant fàcil predir que això anava a continuar, no? També teníem l'exemple d'altres països de densitat de població similar, de comportaments culturals similar, em refereixo, per exemple, a Itàlia, que realment tenia una epidèmia bastant similar a la d'Espanya, però uns dies abans, una setmana abans.
Sí.
Per tant, veure que Itàlia anava de 1.000 casos a 10.000 casos en només una setmana, quan Espanya va arribar als 1.000 casos, tampoc era gaire una aposta molt atrevida dir que d'aquí una setmana estarem a 10.000 casos, com Itàlia.
Sí. I ara què et diuen les xifres? Què et diuen els teus models matemàtics? Cap on anirem?
Ara les xifres jo crec que estan bastant bé i tothom està d'acord que comparat amb finals de març la incidència ha baixat moltíssim
i
això és gràcies al comportament de la ciutadania. O sigui, més enllà de les polítiques de confinament, veig que hi ha una gran solidaritat i una gran voluntat de les persones d'intentar frenar el brot a través de pràctiques de distanciament social. Però no arribem a zero casos i es produeixen cada dia, encara a l'estat espanyol, 1.000 casos per dia.
Sí.
1.000 casos nous. I és molt important recordar que tots els casos nous, els milers de casos que s'han produït al mes de maig, tots aquests infectats es van infectar durant el confinament.
Mm.
I ho dic per recordar que és així de contagiós aquest virus. I vol dir que si un confinament com el que va tenir Espanya produeix encara milers d'infectats per dia, no estem molt a prop del final d'aquesta epidèmia. Jo crec que estaria bé que els líders polítics comuniquessin una mica més clarament aquesta realitat. Em sembla que hi ha, no només aquí, sinó a tot el món, una tendència a cantar una mica victòria, no?
Sí,
per
donar
força a la gent, que estem fent, però no, no estem al final, estem al principi encara d'aquesta epidèmia i cal gestionar molt bé les expectatives perquè si no la gent cansa.
Clar, i ara que s'està començant la desescalada, hi ha manera de matemàticament preveure què podria significar el número d'infectats?
Hi ha maneres matemàtiques de fer gairebé tot i si això acerta o no és una altra qüestió, no? Jo crec que és molt difícil ara predir el que passarà. I la raó és perquè no tenim dades històriques que ens demostren com es porta un virus davant d'aquest comportament societal. Ho dic perquè la gent ara està fent coses que mai s'havia fet. I em refereixo a l'ús de mascaretes, al rentat de mans, al distanciament social, i no sabem exactament el grau de compliment d'aquestes mesures, ni tampoc tenim dades històriques per dir això és el que passa quan la gent fa A, B i C. I per tant no tenim realment una base científica per dir exactament com ha de funcionar. L'altra cosa molt difícil de predir és el grau de compliment d'aquestes mesures al llarg del temps. No? Anecdotalment, jo crec que tothom, la primera vegada que va sortir a fer exercici fa 10 dies, ho feia amb molta més precaució que ara. No? És a dir, ens acostumem a les noves realitats, primer mantens aquesta distància de 4 metres i després 3 i després 2, i no podem predir fins quin punt la gent dirà mira, un metre ja està bé, o com que ve el meu amic a casa a buscar el no sé què, potser convido també els avis, no? Això és matemàticament impossible de predir. Clar. I per tant estem davant ara una incertesa bastant important.
Quina valoració fas de la gestió de la pandèmia per part del comandament únic, no? El mando único de l'Estat?
A veure, abans de fer les crítiques, vull recordar que les crítiques formen una part important de la resposta societal a qualsevol emergència en una democràcia, no?
Sí.
Jo he notat, sobretot aquí, un rebuig de les crítiques. I per exemple, donaré l'exemple d'Oriol Mitjà, no? El metge català, que des del principi ha sigut una veu bastant discrepant, i molta gent el critica no per el contingut de les seves crítiques, sinó pel fet de discrepar. I ho trobo una llàstima, perquè al final, quan les coses van malament, i és impossible negar que les coses anaven malament al mes de març,
sí.
No fer crítiques és acceptar l'estatus quo, no? O sigui, és la responsabilitat de tothom fer crítiques constructives, d'oferir alternatives a la realitat, quan la realitat no va bé, no? I per això ho dic, quan jo faig crítiques no és amb el propòsit de desacreditar ningú ni d'atacar ningú personalment, és per oferir idees i alternatives.
No, i que en democràcia vivim d'això, vivim de les opinions, de la pluralitat i de la crítica, per què no, al govern.
Exacte, i com més crítiques puguem fer, les crítiques al final és el procés per la generació d'idees. No? I les crítiques s'aguanten o cauen sols segons la qualitat de la crítica. I per tant, faig crítiques perquè penso que hi ha coses que es poden fer millor, tant aquí com en qualsevol altre país del món. Jo crec que ara és una obvietat i no hauria de ser controversial admetre que a Espanya es va reaccionar tard. O sigui, vam fer 2 setmanes de confinament total, és a dir, amb la prohibició de desplaçament per raons laborals, i aquestes 2 setmanes van començar al final de març, quan ja s'havia produït 5.000 morts. No és un posicionament radical plantejar si aquestes 2 setmanes, si només estàvem disposats a fer 2 setmanes de confinament total,
sí.
Si hauria sigut una mica millor fer aquestes 2 setmanes abans, quan es va començar el confinament. És a dir, això és el que reclamava, per exemple, el Quim Torra i també el president de Múrcia, perdó, ara se m'escapa el nom, de fer aquest confinament total abans. I en lloc de rebutjar aquest plantejament i dir no, perquè no val la pena, perquè hem de protegir l'economia, que hauria sigut legítim, jo me'n recordo, 6 dies abans de decretar el confinament total, que el Pedro Sánchez ridiculitzava una mica els que demanaven. Deia, ¿qué quiere esa gente que quiere un confinamiento total? Que no salga una madre con su hijo autista, ¿no? O sea, era una manera de desacreditar el que demanaven, que era una cosa raonable, sí, debatible com tot, però dir, però què voleu? És impossible fer més confinament i després vam fer més confinament. Això jo crec que és molt important reconèixer que vam fer les coses una mica tard i no vam escoltar les crítiques de manera prou constructiva durant aquest temps. Suposo que l'altra crítica que faig tant aquí com a qualsevol altre lloc és la manca d'ús de tecnologies noves per combatre aquesta pandèmia. Ara, per exemple, que hi ha molts llocs entrant a la fase 1 on es pot reunir grups de 10 persones,
sí,
quan aquestes reunions produeixen nous casos, no tenim cap eina automàtica per poder fer el rastreig de contactes, el traçament de contactes, no? I, per tant, vol dir que haurem de fer tot manual, fent entrevistes, perdent el temps dels epidemiòlegs i afectats pel biaix de la memòria. És a dir, quan tu ets infectat i et pregunto amb qui has estat els darrers 2 dies, tot i que vulguis dir tota la veritat, ets un ser humà i no te'n recordes si realment has estat a prop, si no has estat a prop, quants minuts estava allà, qui més estava allà, potser estaves al costat d'algú a la botiga durant molts minuts i ni saps el seu nom. I aquestes respostes, molt important per fer el tractament de contactes, podríem tenir aquestes respostes si volguéssim tenir, si volguéssim fer servir les tecnologies, i em sembla per alguna raó hem decidit com a societat no fer servir aquestes eines.
Hem corregut massa obrint terrasses i assumint la fase 1 en molts territoris a l'Estat?
Ja veurem. Jo crec que és necessari reobrir econòmicament, perquè cal reconèixer que una economia molt dolenta també és molt dolent per la salut de les persones.
Clar.
La salut psicològica, mental i també la salut física. Jo crec que no crec que és qüestió d'anar massa ràpid o anar massa poc. És qüestió de mirar política per política i dir què té molt o poca probabilitat de produir nous contagis. Una persona fent esport sol té una probabilitat de 0 de produir molts contagis. I, per tant, jo crec que hem anat molt tard en permetre això, perquè hi ha moltíssima evidència de que és molt bona per la salut. Hi ha poca evidència que una persona passejant per la muntanya és perillós per ningú.
Clar.
Ara és una altra cosa permetre ara reunions de 10 persones. Jo trobo és un salt molt, molt gran d'anar de 1 a 10. I potser, al meu aval, és bastant ràpid. Terrassa, si es pot mantindre la distància de seguretat, aquests 2 metres, ho trobo bé. Si no, depèn de l'estratègia que estem tenint. I això és una cosa que intento recordar sempre, que per part que les tàctiques siguin bones, les adequades, cal tenir una estratègia coherent. I a mi no m'ha quedat molt clar si l'estratègia ara és la mitigació, és a dir, gestionar el flux constant de casos, protegint sempre els vulnerables, o si l'estratègia és el confinament. I el confinament seria reduir a 0 el número de nous casos. I com que no sé quina és l'estratègia, és més difícil dir si una tàctica és la bona o no.
Un rebrot és inevitable? Tindrem un nou brot i ens tornaran a confinar? Es pot preveure quan?
Depèn de la definició del rebrot, però per mi estem encara en la fase de brot. O sigui, hi ha 1.000 casos cada dia.
Ah.
I en altres contextos, en alguns països d'Àsia, per exemple, el fet de tenir 10 casos, 12 casos, 25 casos, ho consideren brot i fan uns canvis radicals per contenir els efectes d'aquests 12 casos. Aquí hi ha 1.000 casos per dia a Espanya i centenars, per exemple, a Catalunya. No crec que hem sortit encara de la fase de brot, no? I, per tant, un nou brot no sé on dibuixar aquesta línia. Ara, jo diria que és molt, molt poc probable que arribem a zero casos. Ho dic perquè hem vist que aquest virus és molt contagiós, hem vist que durant el confinament encara s'ha produït tants casos per dia i ara anem cap a un desconfinament i, per tant, cal reconèixer això. Jo crec que, donat aquesta realitat incòmoda, estaria molt bé posar més èmfasi en la protecció de vulnerables, és a dir, gent amb patologies prèvies, la gent gran, la gent que sabem que té una taxa de mortalitat molt més alta i una mica menys en prohibir comportaments entre la gent jove. Jo he vist, per exemple, la Policia Nacional o els Mossos
sí.
multant a gent per córrer més enllà de la frontera municipal o per anar a fer càmping sol o aquestes coses. Potser no hauria de ser la prioritat si reconeixem que no arribem als zero casos. I la prioritat hauria de ser, per exemple, les franges horàries de la gent gran, on no he vist cap volta de ningú per no respectar, per exemple, a Catalunya, de les 10 a les 12, que hauria de ser l'hora de la gent gran, de deixar que ells puguin passejar sense nosaltres, els infecciosos, infectant-los.
Ho preguntat d'una altra manera, Jou, és possible tornar a arribar a les xifres desastroses del mes d'abril?
Clar que és possible, sí, sí, sí. Jo espero que no arribem mai a aquests números, perquè això el que va passar és que vam anar més enllà de la capacitat real del sistema sanitari. Si tu parles amb qualsevol metge o infermer, estan molt gastats, o sigui, estan molt cansats, i no és un ritme sostenible i provoca morts innecessàries. No? Jo crec que ara la gent està molt conscienciatzada. La gent porta mascareta, la gent manté aquesta distància, però això va per llarg. I si no donem aquest missatge de que això no acaba ni al mes de maig ni al mes de juny i molt probablement ni al mes de novembre, si no donem bé aquest missatge, la gent al final es cansarà i pensaran ja hem guanyat, no? Ja està. I si aquesta mentalitat es produeix, hi ha molta probabilitat de tornar a números que fan molta por.
Això va per llarg. Suposo que és molt difícil, inclús amb les millors fórmules matemàtiques, saber fins quan, no? Però alguna idea?
Això acaba o quan arribem a la immunitat de ramat, i això no sabem exactament què seria, però un 70, 75, 80% de persones prèviament infectades i amb un grau d'immunitat, o amb una vacuna, que pel que sé jo no hi haurà cap vacuna en 2020, i potser fins i tot ni en 2021, i potser mai, perquè és un coronavirus i és molt complicat, o amb un conteniment dur, on reduïm a zero aquests nous casos i, per tant, no hi ha ningú infecciós. Però davant aquest escenari no hi ha cap cosa que vindrà d'aquí un mes per acabar amb això. Això va per molt llarg i, per tant, hem de trobar maneres de protegir els vulnerables mentre la gent pugui fer algun grau de normalitat per la salut mental i la salut física.
Clar, els viatges en avió o vaixell, que per l'economia, per exemple, d'aquí, de les Illes Balears, són fonamentals, haurien de canviar molt, entenem, no?
Sí, jo crec que els viatges en general canviaran moltíssim, no? No ho hem vist mai, el món tan parat com està ara, i és difícil de plantejar una reestructura de les indústries basades en els viatges sense uns canvis bastant radicals. Ara, jo crec que hi ha maneres de fer això, i la tecnologia ens ajuda moltíssim, no? Per veure on ha anat la gent, amb quin han estat, i és molt complicat gestionar totes aquestes tecnologies, perquè hi ha preocupacions per la privacitat, pels drets i tot, però cal recordar també que la pitjor violació dels drets és de confinar tota la població a casa durant mesos,
sí.
No? Que a més que l'Estat sap on ets, no pots anar enlloc més. I comparat amb aquesta violació de drets fonamentals, el dret a la mobilitat, el dret a la privacitat, jo crec que fer servir la tecnologia com una manera de permetre la mobilitat necessària per a les indústries turístiques, per exemple, és hem de trobar aquest equilibri.
Caram. Complicat, trobar l'equilibri entre la finalitat lucrativa de les indústries turístiques i al mateix temps aquesta limitació tan aparatosa en els viatges que hem de preveure pels pròxims mesos o potser anys.
Sí, és complicadíssim, però jo crec que el fet que és complicat no hauria de voler dir que no podem tenir les converses. I de fet, és feina dels polítics iniciar aquestes converses ja, no? Quins són els valors de la nostra societat, com volem que aquests valors siguin reflectits en les nostres polítiques. Jo crec que saber si una persona és infecciosa o no, o pot ser infectada o no, és molt important per protegir a les poblacions, i no és cap violació de drets. De fet, per exemple, hi ha hagut tant debat sobre el passaport immunològic, sí, i aquelles coses. Jo sempre recordo a la gent que ja tenim un passaport immunològic. Tots, i es diu carnet de vacunes. I, de fet, si tu vols anar a molts països africans i no tens, per exemple, la vacuna de la febre groga, no pots entrar. Vull dir, ja fem servir la immunologia, ja hem operacionalitzat algunes d'aquestes coses tan complicades. No és cap problema nou que ha arribat amb el Covid-19, i podem intentar, o almenys tenir la conversa de com podríem operacionalitzar tot això davant aquest escenari.
Bé, i ja per acabar, no et volem robar més temps. Imagina't que ara mateix, quan penges el telèfon a Ràdio Illa, et criden des de la Moncloa i està el president Sánchez i et pregunten què podrien fer per millorar l'estat de les coses. Què els hi recomanaries?
Jo crec que la meva recomanació principal en aquest moment seria intentar tractar la població com adults i ser molt clar amb les expectatives. És a dir, això va per molt llarg, és un error posar dates, no? Per exemple, la transició de fases.
Sí.
I és molt, molt important posar l'èmfasi en la protecció de poblacions vulnerables, respectar franges horàries de la gent gran, mantenir el distanciament social amb la gent gran i trobar les ajudes econòmiques necessàries perquè la gent pugui mantenir aquest distanciament social. Per exemple, està molt bé parlar de tornar a l'escola ara, però hi ha molta gent que depèn de l'ajuda dels avis econòmicament. I aquesta barreja de nens i avis és una cosa molt perillosa. Jo crec que hem de posar moltíssim èmfasi ara en la protecció dels vulnerables i per la gent que no es pot permetre protegir els seus avis a través del distanciament social, hi ha d'haver unes ajudes massives econòmiques per poder fer això.
Per cert, preocupat pel teu país d'origen, Estats Units?
Estic preocupadíssim, perquè a més de la explosió en casos, tenim un lideratge totalment incompetent. Jo discrepo molt, per exemple, amb el Sánchez en certes coses, però reconec que és una persona molt intel·ligent i amb assessors també molt intel·ligents. I en el cas del Donald Trump, honestament, veig el contrari.
Doncs hem xerrat amb l'especialista en anàlisi de dades, científic i especialista també en brots infecciosos, Joe Brew. Moltíssimes gràcies, Joe, que vagi molt bé, una abraçada ben forta.
Amb altres, cuideu-vos. Adéu.